Radio Ramblas.
Bon dia, som Sos Rambla, un grup de veïns i de gent que vol que la Rambla sigui una altra cosa del que és fins avui dia, amb un programa que té com reivindicacions la recuperació de l'habitatge, l'actuació sobre la degradació del passeig, la potenciació d'una economia i un comerç diferent, la importància de la cultura en la transformació de la Rambla i també, i al final, la transformació urbanística. Aquest programa el tenien que haver emès el 24 de novembre, però la pluja el va impedir perquè es va inundar el pavelló on estem ara. Des de llavors han passat moltes coses. Una vegada que la pandèmia està més o menys controlada, el que tenim a sobre és una guerra d'agressió intolerable. Penso que qualsevol cosa que fem no podem fer-la sense fer un esment a la guerra d'Ucraïna, aquesta agressió que tantes coses té en paral·lel amb la guerra d'Espanya de l'any 36-39 que evocarem amb el dia Orwell. Per parlar del dia Orwell tenim una introducció del professor Miquel Berga que passem a escoltar de seguida.
Tot i que el nom de George Orwell està lligat fortament al nom de Barcelona, a la història de la Guerra Civil Espanyola i per descomptat a la paraula Catalunya o Catalonia en anglès, sobretot degut a la publicació d'Homenatge a Catalunya de George Orwell, una obra clau per entendre la seva obra posterior i la seva fama mundial amb obres com La rebel·lió a la granja o 1984, alguns pensam que la seva figura havia estat poc reconeguda a la pròpia Catalunya, no? Hi havia hagut, això sí, en època de l'alcalde Pasqual Maragall, just abans de les Olimpiades es va posar el nom a una plaça de Barcelona, plaça George Orwell, però poca cosa més. I en ocasió dels 75 anys de la publicació del llibre Homenatge a Catalunya, el 25 d'abril del 2013, un grup de persones i estudiosos de la seva obra vam decidir fer una petita primera acció a Barcelona amb una passejada literària i una taula rodona al voltant de l'obra d'Orwell, que es deia Homenatge a Orwell, I ens van acollir en el CCCB. Aquesta va ser la primera edició, ara aquest any faran 9 anys, de l'anomenat Dia Orwell. L'esperit del Dia Orwell, que la gent del CCCB ha interpretat perfectament, és el d'anar no només projectant llum o seguint estudiant l'obra d'aquest escriptor de, reconegut universalment, sinó també d'estirar fils i explorar els seus temes polítics i literaris, els ecos polítics i literaris que d'alguna manera es desprenen del llegat d'Orwell i discutir-los a la llum del món contemporani, no? I amb aquest esperit, doncs, cada any, durant uns dies, tot i que l'acte es diu Dia Orwell, a vegades dura uns dies o unes setmanes, gairebé un mes a vegades, doncs se segueixen programant activitats en aquest esperit com, al meu entendre, un just retorn a tot el que Orwell va donar a la història de Catalunya i de la Guerra Civil. Aquest és l'esperit del Dia Orwell i aquest any el fem veient ja que portem 9 edicions i que esperem que això es converteixi en un acte de ciutat anual i en una tradició.
El Dia Orwell, que va començar, com ha dit el professor Miquel Berga, fa 9 anys, enguany té una edició especial i per parlar en què consistirà el Dia Orwell 2022 tenim a Elisabeth Gouda del CCCB amb la que parlem en aquest moment. Elisabeth, bon dia.
Hola, bon dia, Fernando.
Val. Podries explicar-nos el Dia Orwell d'aquest any, què ingredients té?
I tant, és clar. Doncs mira, la veritat és que el Dia Orwell d'aquest any és un Dia Orwell expandit, que no durarà un sol dia, sinó que farem fins a 5 sessions dedicades a l'autor britànic. Tractarem diferents temes, perquè la veritat és que Orwell és un personatge que va tocar tantes qüestions importants que segueixen sent rellevants avui, que encara trobem moltes maneres d'interpretar-lo i d'acostar-nos-hi des del present. Una de les qüestions que tocarem aquest any és la qüestió del compromís polític dels escriptors i de com fer avui una escriptura política. I això ho farem de la mà de dues escriptores que ens fa molta il·lusió poder portar a Barcelona. Una d'elles és l'escriptora britànica Alia Smith. Ella va escriure un quartet amb el nom de les quatre estacions de l'any, que va ser premiat amb el Premi Orwell al Regne Unit el 2020, i és un llibre que justament el que fa és fer un retrat d'aquesta Anglaterra, de l'època pandèmica, de l'època del Brexit, de l'època de la vigilància digital, no? Des de la ficció reconstrueix aquest moment d'Anglaterra, i ho fa, és una persona doncs, que d'alguna manera s'inspira i ho fa pensant molt també en el model d'escriptura política que havia defensat Orwell. També en aquesta mateixa línia de reflexió, l'1 de juny tindrem a l'assagista nord-americana Rebecca Solnit, és una autora personalment molt compromesa amb causes com el feminisme o com l'activisme per l'emergència climàtica. El seu darrer llibre es titula Les roses d'Orwell i justament aquesta primavera surt publicat en català i en castellà, a les editorials Angle i Lumen, i és un llibre on ella directament fa una reflexió sobre la figura d'Orwell des d'una mirada nova, parla de la influència que per ella ha tingut aquest autor i s'hi acosta posant de relleu tot l'amor que tenia Orwell per la natura, per la jardineria, per el contacte amb el cultiu de la terra, etc. No? I des d'aquí el que fa ella és la reivindicació d'un activisme polític que no estigui renyit amb gaudir de la vida, en el gaudi també estètic de les coses, en aquest contacte amb la natura. A més, A més, també dedicarem una sessió a parlar de l'estada d'Orwell a Aragó. Ho farem amb dos experts sobre la Guerra Civil Espanyola i molt específicament sobre l'estada, doncs, de la presència d'Orwell en el front d'Aragó. Són Salvador Trallero i Antonio Escartín, que vindran a parlar-nos d'això a partir de l'arxiu d'imatges i tot el coneixement que ells tenen. I després m'agradaria parlar també de la quarta sessió pública que farem, que serà per parlar, com tu deies, Fernando, no? del context de guerra d'Ucraïna, que ara mateix ens marca tant i que també ens remet moltíssim a tantes qüestions que va parlar Orwell. Portarem el dramaturg i escriptor bielorrus Andrei Kurejczyk, actualment exilat a Finlàndia. És una persona que ha viscut en primera persona la repressió que hi ha hagut a Bielorússia els darrers anys, per això mateix es va haver d'exiliar, una persona, doncs, que per qüestions de llibertat d'expressió i de llibertat de pensament no pot viure al seu país. I amb ell parlarem, doncs, no només de Bielorússia, sinó del que està passant en tota aquesta regió, de la persecució política als escriptors, als artistes en aquesta zona, a més de moltes altres persones, i farem una lectura d'un dels seus textos que es diu Veus per la nova Belarús. També m'agradaria afegir que Rebecca Solnit, que us mencionava abans, farà també una sessió amb estudiants de secundària, perquè pensem que és important que també les noves generacions s'impregnin i coneguin el personatge d'Orwell, i dintre de la línia que té el CCCB de fer activitats amb estudiants d'institut, ella també farà aquest acte, un acte amb ells per parlar d'Orwell i per parlar de l'escriptura política.
Molt bé, realment és un dia Orwell dens i amb molta qualitat. I a més, penso que també el CCCB també ha potenciat una cosa que ve des de l'any 2013, que era el tema de les rutes literàries, no?
Sí, t'ho volia mencionar, justament. Com cada any farem rutes literàries en català, en castellà i en anglès, per tota la gent que vulgui acostar-se encara més de prop de quina va ser l'experiència d'Orwell a Barcelona. Són unes rutes literàries fantàstiques que recomano moltíssim, fetes de la mà de persones que coneixen tantíssim la figura d'Orwell, i que tindran lloc els mateixos dies de les sessions de debat. Us recomano molt que a qui li interessi s'hi apunti ben ràpid, perquè s'omplen molt ràpid i de fet en tenim unes quantes que ja estan plenes. Per tant, és també un dels elements estrella de la celebració del dia Orwell.
Perfecte. La cronologia de tot això és des del dia 10 de maig, no? Fins
exacte,
al dia 1 de juny, no?
Exacte. Serà el 10 i l'11 de maig, el 30, el 31 de maig i l'1 de juny.
Perfecte.
Per tant, tenim molts dies Orwell, de
fet. I a més també sabem que el dia Orwell d'Aragó d'enguany coincideix al bell mig del dia Orwell Barcelona. Per tant,
sí.
Tinc també la notícia de que venen aquí a Barcelona el fill d'Orwell, el George Blair, i el fill d'en Cobb, el Kenton Cobb, qui seran
sí,
aquí també
sí.
A Barcelona.
Exacte. M'agradaria mencionar que també la celebració del dia Orwell la fem sempre comptant també amb el suport de la mateixa Orwell Foundation al Regne Unit, amb qui estem en contacte, amb qui ens ajuden a difondre també les activitats que fem des d'aquí. I, per tant, realment, al llarg d'aquests anys hem aconseguit, no, entre tots, anar creant una xarxa Orwell que realment dona els seus fruits i que és molt potent.
Molt bé, pues, Elisabet, moltíssimes gràcies per la informació i sobretot moltíssimes gràcies per l'esforç d'organització d'una activitat que penso que és imprescindible, necessària i que dona qualitat a uns espais que el necessiten, com és la Rambla en aquest moment. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Fernando. Molt bon dia. Adéu.
Adéu. I per connectar aquest dia Orwell com informació que hem fet al començament amb la cultura, amb la transformació de la Rambla, amb la recuperació del patrimoni immaterial que la Rambla té, no tan sols hi ha la fotografia aquí sobre la taula de George Orwell, Eric Blair, sinó la del poeta Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma té una connexió directa en la Rambla i d'aquest tema ens parlarà el professor Emili a continuació.
Bon dia, gràcies per la primer part convidar-me al programa, tant a Ràdio Rambles com a la plataforma, l'associació Sor Rambla. Jo us vinc a parlar d'un personatge que és un personatge molt ramblero, no? Com diem a Barcelona, que és el Gil de Viedma. És un poeta dels anys, va tenir la seva, diguem, l'etapa de producció poètica més important als anys 50-60, després va deixar d'escriure, va escriure molt poc, perquè és un home que va considerar que el seu personatge poètic s'havia exhaurit i va escriure el que va escriure. I Gil de Viedma és un home que té molta relació, com dius, Fernando, amb la Rambla, perquè primerament va treballar aquí, el que ara és l'hotel 1898, que era la Companyia General de Tabacos de Filipines, que pertanyia a la seva família. El seu pare era un dels màxims dirigents d'aquesta companyia. La família Gil de Viedma procedia bueno, era una família que venia d'un passat de burgès, industrial, etc. I ell, doncs, bastant a desgana, hauríem de dir, però va treballar en la companyia de la família, com en tants fills de famílies que tenen, doncs, empreses o no. I per una altra banda, Gil de Viedma és un personatge ramblero també, perquè ell té tota una vinculació amb una rambla vinculada al món del dandisme, al món de la nit, i al món de les corredisses de Gil de Viedma, doncs, pel final de la rambla, pels carrers del Raval, del Chino, que es deia llavors. I és un poeta molt, 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 molt vinculat en tot aquest món, que avui dia és un món pràcticament desaparegut. Encara en queden algunes, diguem, algunes traces d'aquest món, però és un món, una rambla que podríem dir que pràcticament no existeix, no? Jo vinc una mica a reivindicar aquesta rambla del Gil de Viedma i de tants altres, no? Que, com deia, per exemple, el Loquillo, no? Que és un altre personatge que sortirà en el programa d'avui. La Rambla era un món, deia el Loquillo, que era el centro del mundo, no? Era el món en aquell moment. I de fet, en un disc de Loquillo y los Trogloditas, que després sonarà Morir en Primavera, ells dediquen el disc a les floristes de les Rambles. Avui dia estem, no? Estem dintre d'un dels jocs de les parades de flors, i es fa una foto, històrica foto de la banda Loquillo y los Trogloditas aquí a la Rambla, en una d'aquestes parades. Per una altra banda, hi ha un poema del Gil de Viedma, i és això del que vinc a parlar avui, que és un poema que està vinculat a la Rambla, perquè és un poema que escriu Gil de Viedma després d'una nit en què ell surt per la Rambla, pel barri Chino, i té una història, bueno, una història d'una trobada sexual amb un amant, amb un noi que troba pels carrers, o ens imaginem que troba pels carrers d'aquí del barri, i van a dormir i a fer l'amor en un hotel de finals d'aquí, de la part de baix de la Rambla, no? Pel que fa a Gil de Viedma, que és el que ell feia sempre, no? Com a gran intel·lectual, és que ell el que fa és que transporta aquesta història vital seva, aquesta aventura vital, a la literatura, no? Gil de Viedma és un home que tot ho convertia en literatura, no? I sempre la literatura entra en la seva vida, igual que la seva vida és pròpiament literatura. De fet, ell es deia que a ell el que li agradava no era ser poeta, sinó que ell deia que a mi el que me gustava era ser poema, no poeta, no? Que és bastant diferent, no? Ser protagonista dels seus textos. I llavors el que fa Gil de Viedma és que agafa aquesta història personal i la converteix en una albada, que és un gènere de la poesia, és un topos de la poesia provençal. I ell es basa en un poema d'un poeta provençal que es diu Girau de Bornell, un dels principals representants de la poesia trobadoresca, i transporta aquesta albada de Girau de Bornell, pròpiament medieval, en el segle XX, amb una habitació d'un hotel per hores a la Rambla. I el que fa és una dicotomia, una analogia entre aquests dos mons, el món medieval i el món del segle XX, que per altra banda són mons molt semblants, perquè les històries d'amor fugaç i amor, diguem, una mica prohibit, són iguals, suposo, que al segle XII, que al segle XXI, que al segle III abans de Crist, no? I això és el que fa Gil de Viedma. I per començar m'agradaria parlar-los d'aquesta primera albada de Girau de Bornell, del poema medieval, que va ser musicat per Maria del Mar Bonet, i us posarem primer una part d'aquesta cançó que va musicar Maria del Mar Bonet. Thank you. Bé, hem escoltat el principi d'aquest poema musicat per Maria del Mar Bonet. És un poema que és una albada, no? Molt breument, perquè tampoc no vull convertir el programa en una classe de teoria literària, però una albada és un topos de la poesia medieval en què hi ha un triangle amorós, no? I sempre hi ha una dama, no? Que normalment el trobador li diu Midons, que vol dir el meu senyor, no? És una dama que està glorificada o divinitzada d'alguna forma. I llavors hi ha el poeta, el trobador, no? Que té una postura, té una relació d'amor il·lícit i, diguem, adúltera amb aquesta dama, i després hi ha la figura del gilós que vigila aquest triangle amorós entre Midons, el poeta, el trobador i la dama, no? I això és el que explica aquest poema, Alba del Rei Gloriós. És un poema enigmàtic perquè hi ha una relació, hi ha dues veus en el poema, hi ha una dualitat. La crítica literària a vegades ha parlat que és la pròpia dualitat, les dues veus en la pròpia persona, no? És a dir, les dues, no?, visions que hi ha en el propi jo, i que així ho va fer després el Gil de Viedma. O bé, podríem entendre que hi ha un diàleg entre la dama i el propi poeta, en què s'expliquen o dialoguen sobre la seva relació. El llegiré. Rei gloriós, clara llum de veritat, Déu poderós, Senyor, si us és grat, al meu company sigueu fidel ajuda, car no l'he vist des que és la nit vinguda, i aviat serà l'alba. Vell companyó, si dormiu o batlleu, no dormiu més, lentament desperteu, que a Orient veig l'estrella crescuda, que porta el jorn i l'he ben coneguda, i aviat serà l'alba. Vell companyó, us espero cantant, no dormiu més, sento ocells refilant, que van cercant el dia pel boscatge, i del gelós temo l'esclavatge, i aviat vindrà l'alba. Vell companyó, sortiu al finestral, mireu lluir els estels allà dalt, i així sabreu si és fidel mon missatge, si no ho feu, vostre serà el damnatge, car aviat vindrà l'alba. Vell companyó, allà fora, a la cleda, em vau dir que no fos dormilega i que vetllés fins que arribés el dia. No us plau ja mon cant ni ma companyia, i aviat serà l'alba. Mon dolç amor, sóc en tan bon sojorn que no voldria que arribés mai el jorn, car la beutat que mai nasqués de mare tinc i estim, i així no temo ara ni el gelós ni l'alba. Com podeu veure, hi ha un diàleg i sembla ser que hi ha una figura que està expectant, no?, que busca la trobada amb l'amada i a més avisa, no?, s'acabarà la nit, que és l'espai propici per als amors, diguem, que s'han d'amagar, i si arriba l'alba, doncs això s'acabarà, no? I sembla que l'amant no arriba, i hi ha inclús un enfadament final en el companyó que amenaça, no?, al final, i diu que si, a veure si què passa, no?, ja no us plau la meva companyia, no? I sembla que és aquesta història. El que va fer Gil de Viedma amb el seu poema, que es diu Albada, va ser adaptar això a la seva pròpia experiència personal, no? Llavors el que ell fa és, d'alguna manera, convertir tot aquest topos medieval en un poema de l'experiència i un poema contemporani, no? A més, ell ens cita alguns espais que podíem reconèixer dintre de l'imaginari de la Barcelona dels anys 60, i escoltem els tramvies, no?, al matí, o els ocells també, com en el poema de Giraud de Bornell. Passo a llegir-lo a continuació perquè veieu la diferència o l'analogia que existeix entre els dos poemes. I diu així: Albada, despiértate. La cama está más fría y las sábanas sucias en el suelo. Por los montantes de la galería llega el amanecer, con su color de abrigo de entretiempo y liga de mujer. Despiértate pensando vagamente que el portero de noche os ha llamado, y escucha en el silencio, sucediéndose, hacia lo lejos, se oyen enronquecer los tranvías que llevan al trabajo. Es el amanecer. Irán amontonándose las flores cortadas en los puestos de las ramblas, y silbarán los pájaros, cabrones, desde los plátanos, mientras que ven volver la negra humanidad que va a la cama después del amanecer. Acuérdate del cuarto en que has dormido, entierra la cabeza en las almohadas, sintiendo aún la irritación y el frío que da el amanecer, junto al cuerpo que tanto nos gustaba en la noche de ayer. Y piensa en que debieses levantarte. Piensa en la casa todavía oscura, donde entrarás para cambiar de traje, y en la oficina con sueño que vencer, y en muchas otras cosas que se anuncian desde el amanecer. Aunque a tu lado escuches el susurro de otra respiración, aunque tú busques el poco de calor entre sus muslos medio dormido que empieza a estremecer, aunque el amor no deje de ser dulce hecho al amanecer, junto al cuerpo que anoche me gustaba tanto, desnudo, déjame que encienda la luz para besarte cara a cara en el amanecer, porque conozco el día que me espera y no por el placer. Aquest és el text de Gil de Viedma, que com veieu és una transportació del poema medieval, però amb tots aquests elements tan propis de la Rambla com les floristes, els tramvies, el cant dels ocells, que en el poema de Gil de Viedma, normalment els ocells, no, la poesia, són el com positiu, i en canvi ell doncs, diu los pájaros cabrones, no, perquè el desperten, i simbolitzen el final d'una nit en què no s'ha dormit pràcticament res. I després hi ha una altra referència directa a la Rambla en el poema, que és el moment en què ell pensa que ha d'anar a casa seva a canviar-se de traje, perquè, claro, viene del dia anterior i no puede ir a trabajar d'esa manera. A més, Gil de Viedma era un dandy, un home sempre d'una elegància, perfecta, i tiene que ir a su apartamento. Suposem que es refereix a o bé a l'apartament de Gil de Viedma al carrer Montaner, on va viure uns anys, o si no, ja després a un pis més, diguem, més acord amb les seves condicions econòmiques, que era el carrer Maestro Pérez Cabrero, allà al costat del Turó Parc. I no, ens imaginem aquest viatge que ell fa des de la Rambla, potser des d'aquí o des de Drassanes, amb un taxi, probablement, no, fins a casa seva, canviar-se de traje i tornar a la feina, no, en un dia que diu que sabemos que serà largo, no, i no por el placer, evidentment, perquè li quedaran encara pues 8 hores fins que torni un altre cop, perquè Gil de Viedma, el que explica, no, per exemple, la biografia que va escriure Miguel Dalmau, que ho explica molt bé, que tu has llegit també, Fernando, explica que la seva, diguem, passió per la nit barcelonina no tenia fi, és a dir, és un home que dormia molt poc i vivia la nit perquè era el moment en què un home homosexual als anys 60, als anys 70, entenc que era, la nit era l'únic espai, no? Llavors, també és molt interessant perquè aquesta albada medieval de Giraud de Bornell, en què l'amor és quelcom de perseguit i proscrit, si la transportem al segle XX amb un home que és homosexual, doncs encara té molt, molt més de sentit, no? S'ha d'amagar forçosament perquè una persona homosexual no podia demostrar lliurement el seu amor, no?
Sí, sí. Estic encantat d'aquesta classe de literatura que hem tingut al bell mig de la Rambla, que esperem, com totes les coses que fem, perquè a la Rambla passen més coses que les que normalment passen. En aquest moment nosaltres tenim davant tota aquesta riuada de gent cap amunt, cap avall. Penso que les paraules de Gil de Viedma, les reflexions que es faran en el dia Orwell, contribuiran a que el nivell alt, cult i vital de totes les formes que la Rambla ha tingut perduri molt de temps, no? Però hem d'acabar encara, no? Tenim més,
sí,
coses.
Sí, bueno, jo simplement dic que quan em veu convidar aquí vaig pensar que la figura de Gil de Viedma és una figura a reivindicar en l'univers de la Rambla com tantes altres, no? Però jo crec que és un poeta que hem de reivindicar avui dia perquè simbolitza una Barcelona que malauradament està deixant d'existir, i una Rambla que també, no? Jo trobo que per mi la Rambla sempre té aquesta simbologia, no? Imaginar-me com era, no? Això de passejar per la nit en els anys 80, jo no ho he vist perquè era molt petit llavors, no? Però la imagino així. Sí que ho he viscut en els anys 90 i crec que encara tenia un... La Barcelona postolímpica fins a l'any, suposo que 99 o 2000, tenia encara aquest punt, no?, d'aquesta Rambla tan viva, tan canalla, tan diversa, tan, amb tants locals, tan cultural també, per una altra banda, no? I bueno, també, no sé, per mi implica una part de la meva educació sentimental, encara ho faig, no?, de tant en quant penso, quan fa que no he baixat a passejar per la Rambla? Jo ara visc bastant... lluny d'aquí, diguem, a Barcelona, però no ho tinc a prop, això, però de tant en quant penso, he de baixar, no?, al Raval, he de baixar a la Rambla, perquè això és el que és vindre a la ciutat, no? i t'hi trobes un, bueno, un univers canviat, envaït a vegades, no?, per tot el factor diguem turístic, que és inevitable, però també és veritat que és un factor molt, molt invasiu. Jo, per una mica per tancar la intervenció sobre Gil de Viedma, he volgut també posar una cançó, de, com parlava abans, de Loquillo i los Troloditas, de l'àlbum Morir en Primavera. A més, crec que molt millor que s'hagués cancel·lat el programa del novembre, perquè crec que ara és molt més adient, no?, per tancar el programa, que estem en plena primavera. I és un, ja us dic, és un disc que Loquillo i los Troloditas van dedicar a l'univers de la Rambla, vale, a les floristes de la Rambla concretament. Ja us dic que van fer la fotografia del disc aquí, són les fotografies mítiques que va fer el fotògraf barceloní Manel Esclusa. I bé, ells reivindicaven aquesta Rambla. A més, el seu guitarrista i principal compositor, Sabino Méndez, era un personatge que per motius, per X motius, no?, estava molt vinculat a tot el món de la Rambla, la Plaça Reial i tots aquests personatges de la nit barcelonina, no? Llavors ells escriuen aquesta cançó que es diu Morir en Primavera, i el seu protagonista principal no és un altre que el mateix carrer de Rambla. Si escolteu la lletra veureu que és una lletra en què és la Rambla la protagonista, i crec que també era una cançó maca per tancar la intervenció sobre Gil de Viedma, donat que a més Loquillo ha sigut un cantant que ha musicat diversos poemes de Gil de Viedma, i crec que són dos personatges que per diversos motius, però que es toquen, no?, per la seva filiació literària, per les seves afinitats culturals, pel seu dandisme també i per la seva elegància. Hi ha una elegància pròpia de meitats del segle XX, no?, desapareguda avui en el segle XXI, crec. Sense més, agraeixo moltíssim que m'hagueu convidat a Sor Rambla i a Ràdio Rambla i als tècnics d'aquí també, moltes gràcies, i us deixo amb Loquillo, Morir en Primavera.
De Sor Rambla agraïm totes les institucions que fan d'aquesta Rambla una Rambla especial, però sobretot una Rambla de la diversitat, de la quotidianitat, com ens ha explicat l'Emili, i aquesta quotidianitat i diversitat que és molt essencial per als veïns, per als barcelonins, i que la ren especials també per al turisme. I el que ens augurem realment que aquesta intensitat que ara tornem a reveure, que s'està recuperant el turisme, que s'està recuperant totes les economies de les Rambles, totes les vides de la Rambla, es puguin canalitzar en una Rambla que no sigui vulgar, que no sigui un monocultius, no? I aquesta Rambla de la quotidianitat, aquesta rambla de la diversitat, que sigui interessant per a tothom, és el que realment desitgem i el que volem expressar amb aquests programes que volen afegir més aspectes de diversitat i que renguin interessant aquesta rambla. I això és possible.
Ser possible.
Ser possible.
Sí, oui. Moltes gràcies. Tanquem aquest programa i tornarem a final de maig, on farem altres coses i també farem un balanç del que ha estat el dia Orwell. Hem compartit el dia amb Orwell, tot un luxe, amb Gil de Viedma, tot un luxe, amb l'Emili, amb la Nàdia. Moltes gràcies, bon dia.
Un corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.